Ràdio La. Ràdio La. És la una.
Bon dia, els bombers recorden que els rescats per imprudència s'han de pagar.
Ràdio La. L'informatiu del migdia.
Hi ha molta afluència de gent habitual del món dels bolets i no tan habitual, de gent que doncs, un dia a l'any, dos dies a l'any, decideix anar a buscar bolets. Llavors, què passa? Doncs que es desorienten, es fa tard, el dia és curt...
És el sergent responsable dels Gràcia a Olot, Pere Planagumà, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, en les últimes setmanes han notat un increment de sortides al bosc per anar-hi a buscar bolets. Recomanen marxar amb condicions correctes i, sobretot, conèixer bé la zona on aniran. De seguida en coneixerem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 27 de novembre en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Banc d'Aliments ha recollit a la Garrotxa 2.500 quilos més de menjar que el gran recapte de l'any passat. La solidaritat ha tornat a ser la protagonista en els diferents supermercats de la comarca. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas avança per poder oferir nous habitatges a Sant Privat. Segons l'alcalde Lluís Amat, els pisos socials a la zona del casal d'avis i el CAP estan a punt, mentre que l'antiga rectoria estan pendents de poder urbanitzar i anar concretant què acabarà sent. En matèria cultural comença la desena edició del petit format. Fins diumenge es podran veure diferents peces teatrals repartides en diversos escenaris d'Olot. Més de la meitat d'espectacles ja han exhaurit totes les entrades, motiu pel qual l'organització considera que serà una edició especial. Olot commemora els 120 anys de La Punyalada. La mítica novel·la de l'escriptor olotí Marian Vayreda està d'aniversari i nosaltres hem parlat amb una persona que ha estudiat a fons aquesta obra i que fins i tot n'ha fet una nova edició del llibre. Parlem de Mite Casa Coberta. En esports, el club tenis taula Olot busca i visa la primera victòria fora de casa. L'equip viatja amb Eixmudenko, Provost i Diego Pinyó buscant la que seria la segona victòria consecutiva, una fita que encara no ha assolit aquest curs. També pujarem a la bici, en concret a la bici de Martí Vayreda, que acaba l'última Copa del Món de la temporada al límit del podi. El pilot de bici trial ha tancat la penúltima competició de l'any aquest cap de setmana a França, amb una excel·lent quarta posició. I també tancarem aquest informatiu parlant de cultura, en concret de la Perla 29. Roger Mas, Cor de Teatre i Guillem Roma són alguns dels primers noms confirmats que formaran part de la programació cultural d'Olot el 2025. El primer semestre de l'any hi haurà tant espectacles musicals com teatrals i per a tots els públics. I abans de tancar aquesta carpeta de titulars, avui evidentment és un informatiu especial aquí a la sintonia de Ràdio Olot per parlar del sorteig de la Copa del Rei, on la Unió Esportiva Olot coneixerà ni més ni menys que un rival de la primera divisió. Volem viure aquest sorteig en directe des de l'estadi municipal amb l'equip i el club, on ja hi ha també el nostre company David Planella. David, què tal? Com estàs?
Què tal? Bon dia. Expectació màxima a la sala de premsa de l'estadi municipal d'Olot. Una desena de tècnics i de jugadors estan esperant que surti la bola de la Unió Esportiva Olot en el sorteig de la segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Segur que tocarà un primera divisió. Caldrà veure quin.
Doncs de seguida connectarem amb l'estadi i en coneixerem tots els detalls del seguiment en directe aquí a Ràdio Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
A l'àmbit nacional i internacional, segons l'última enquesta del CEO, Salvador Illa tornaria a guanyar i l'habitatge se situa com a principal problema 17 anys després. Junts repetiria com a segon, tot i perdre de 2 a 5 diputats i pujaria en aliança amb un Forasens i la CUP. Pedro Sánchez anuncia un tercer paquet de mesures de 2.200 milions per la Dana. Feijóo acusa Pedro Sánchez de fer servir la Dana per amagar-se de la corrupció i l'ha instat a plegar. La guia Michelin 2025 dona la primera estrella a 9 restaurants catalans, que Catalunya suma 77 estrelles, 100 més que en l'edició anterior de la guia gastronòmica. A la pàgina cultural, el cinema en català s'apropa al 1 milió d'espectadors en el millor any des del 2003. Les pel·lícules Casa en Flames i El 47 impulsen les versions originals amb rècord d'entrades venudes, més de 700.000. En l'àmbit internacional, el govern israelià accepta l'alto el foc al Líban, però promet respondre si Hezbollah ataca. Netanyahu anuncia que el gabinet de seguretat ha acceptat la treva després d'una jornada d'intensos bombardejos israelians sobre Beirut. I Bolsonaro coneixia un pla per assassinar a Lula da Silva, segons documents desclassificats. Un informe desclassificat de la Policia Federal acusa l'expresident ultradretà de ser partícip i planificador d'un cop d'estat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps avui serà una mica més fred de matinada a comarques interiors, però també a la costa, especialment cap al Baix Empordà, les temperatures podrien baixar cap als 4 o 5 graus a l'interior, per sota d'aquests valors i acostant-nos puntualment al zero. També cap a Osona, la Garrotxa, 1, 2, 3 graus de mínima, puntualment una mica zero. I destaquem les glaçades que pugui fer a les valls del Pirineu, de la Cerdanya, del Ripollès, clarament sota zero. Hi haurà més inversió tèrmica, per tant, alta muntanya, poques glaçades o temperatura al voltant de zero, una mica positiu. En definitiva, anticicló, avui amb sol i núvols prims, boirines, un banc de boira, molta humitat al matí, però després el dia quedarà mig assolellat amb algun nuvolet que sembla que serà poc important. Bé, la temperatura pot pujar lleugerament de dia, però serà a partir de demà i demà passat quan més pujarà, de dia, a la costa i al Pirineu, mentre que a l'interior hi haurà més inversió tèrmica, per tant, Osona pot quedar boira bona part del matí i migdia, i aquí la temperatura quedarà més curta. I a més, a mesura que avanci la setmana, amb el cel serè, podrà glaçar les comarques interiors, puntualment al prelitoral, i per tant, nits fredes, un ambient contrastat, perquè de dia ja diem que puja la temperatura, sobretot divendres i dissabte. De moment, cap pluja a la vista.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 27 de novembre de 2024 en directe a Ràdio Olot, pendents de l'inici del sorteig. Ja mica en mica va començar en aquest sorteig a les Roses, on la Unió Esportiva Olot avui coneixerà el seu rival a la propera ronda. Ja us podem avançar, evidentment, ja ho sabeu des de fa uns dies, serà un rival de primera divisió. De seguida connectem amb l'estadi municipal, on hi ha jugadors, també membres del club, i el nostre company David Planella seguint el sorteig en directe. Abans, però, repassem l'actualitat que avui ens porta cap al Parc de Bombers, on precisament els bombers recorden que els rescats per imprudència s'han de pagar. En les últimes setmanes han notat un increment de sortides al bosc per anar-hi a buscar bolets. Recomanen marxar amb condicions correctes i, sobretot, conèixer bé la zona on aniran. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
La temporada de bolets ja ha arrencat i des de fa setmanes n'han començat a aparèixer en algunes zones del territori, com el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran o l'Alt Urgell. Es tracta de comarques on va ploure amb intensitat durant l'agost i principis de setembre, i que ja han atret boletaires, alguns més experts i d'altres menys, que cistell en mà recorren els boscos per cercar rovellons, camagrocs o llanegues, entre d'altres. Els bombers de la Generalitat han assegurat que aquest escenari suposarà que aquesta tardor hi podria haver un augment significatiu dels rescats de boletaires en el medi natural. El sergent responsable dels GRAE a Olot, Pere Planagumà, apunta que des de fa més d'un mes que ja s'han notat l'increment de boletaires.
Hi ha molta afluència de gent habitual del món dels bolets i no tan habitual, de gent que doncs un dia a l'any, dos dies a l'any, decideixen anar a buscar bolets. Llavors, què passa? Doncs que es desorienten, es fa tard, el dia és curt, doncs totes aquestes casuístiques fa que anem a buscar més gent. Sí, sí, ens hi hem notat un augment important de recerques.
El 2023, els GRAE d'arreu de Catalunya van fer un total de 1.921 rescats. Actualment, fins al 31 d'agost d'aquest 2024, se n'han registrat 1.172. En concret, en el que portem d'any, s'han fet 783 rescats de muntanya, 46 rescats o recerques en medi fluvial 118 en l'àmbit marítim, 190 recerques de persones perdudes o desaparegudes, 9 intervencions de guiatge de persones desorientades, 21 acompanyaments de ciutadans perduts i 5 rescats en coves i pous. La majoria de les actuacions que ha fet els GRAE al llarg dels anys corresponen a rescats de muntanya. Plana Gomà dona consells per evitar aquest tipus de fets.
Bàsicament, saber on anem, no anar sols, anar amb roba vistosa per si ens hem de buscar, doncs ser fàcil d'identificar. Si portem doncs un aparell a la butxaca que es diu telèfon mòbil, doncs saber doncs llegir les coordenades UTM del lloc, o si teniu un aplicatiu que ens pugui ajudar a l'hora de dir ei, estic a tal lloc. Llavors nosaltres és fàcil que et localitzem i puguem venir a recercar.
El sergent responsable dels GRAE a Olot també apunta que la meteorologia ha afavorit que hi hagi bolets i això convidi a moltes persones a anar al bosc.
Les darreres pluges, acompanyades d'una bonança doncs a nivell de temperatures, no fa fred, això fa que els bolets surtin i anima la gent a sortir a buscar-los, que és una activitat sana i bona, no diem que no, simplement que s'han de prendre una sèrie de mesures de seguretat.
El cost d'un rescat per part dels bombers i que ha de pagar la persona imprudent es determina en funció del nombre d'efectius i mitjans que intervinguin en la prestació del servei i del temps invertit. Així, els imports són de 43,05 euros per unitat i hora de bombers, de 55,90 euros per unitat i hora de vehicles i de 3.245,85 euros per unitat i hora d'helicòpters.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
1:11 del migdia d'aquest dimecres, pendents en directe aquí a la sintonia de Ràdio Olot del sorteig de la Copa del Rei, que mica en mica va començant. Això sí, les boles encara no han sortit, però d'aquí molts pocs minuts sortirà. I una de les boles serà la de la Unió Esportiva Olot, que està en el bombo dels equips de la segona federació, als quals els hi tocarà ja 100% segur un equip de la primera divisió. Precisament la plantilla del conjunt olotista seguint aquest sorteig en directe des de l'estadi municipal d'Olot. Allà hi tenim en David Planella. David, què tal? Bon migdia.
Què tal, Roger? Bon dia.
Bé, com està l'ambient aquí? Suposo que nervis, no?, abans de que surti la bola en aquest sorteig especial, on ja sabem segur que un rival de primera divisió visitarà l'estadi.
Sí, nervis i expectació, perquè és el que dius, eh? Està assegurat, és 100% segur que un rival de primera divisió arribarà la setmana que ve a l'estadi municipal d'Olot. El partit es jugarà dimarts, dimecres o dijous i serà segur un rival de primera perquè n'hi ha 16 de classificats de la màxima categoria. Els dos últims, el Getafe i el València, que es van classificar ahir al vespre en dos partits ajornats per la Dana, i com que només hi ha 14 equips de segona federació, que és l'última categoria que en aquest cas està representada en aquest sorteig, doncs és segur que els equips de segona federació com l'Olot els tocarà un rival de primera divisió. Això vol dir que a la Unió Esportiva Olot, Roger, avui li pot tocar l'Atlètic de Madrid, que seria sens dubte la grossa, seria el premi gros d'aquest sorteig, el Girona, un altre rival de Champions, un veí que coneixem molt bé, un equip que de fet sol ser habitual a l'estadi municipal en la pretemporada, en aquest cas però seria un partit oficial per classificar-se per la tercera ronda de la Copa, la Real Societat, que és d'Europa League, el Betis, que és de Conference, i a més el Villarreal, el Sevilla, el Celta, l'Alavés, les Palmes, el València, el Valladolid, el Getafe, el Leganés, l'Osasuna, el Rayo o l'Espanyol. Són els 16 equips de primera divisió que poden tocar els 14 de segona federació. A banda de la Unió Esportiva Olot, de la mateixa categoria, hi ha l'Europa i el Sant Andreu, també catalans, del mateix grup que el conjunt olotí. De fet, l'Europa és el rival d'aquest dissabte de l'Olot a la Lliga, partit que juga dissabte a les 6 de la tarda. I a banda dels tres catalans, l'Oriola, el Salamanca, el Cacereño, el Conquense, el Barbastre, l'Àvila, l'Estepona, l'Egea, el Logroñés, el Deportivo Minera i el Pontevedra. Són els 14 equips de segona federació que poden tenir un rival, que tindran segur un rival de primera divisió. Hem d'explicar, Roger, que ara s'estan fent aquests moments previs, que sempre es fan molt llargs, que surtin les boles. En aquest cas és un sorteig en homenatge al País Valencià pels efectes de la Dana. Hem vist que han pujat ja a l'escenari un entrenador d'un club valencià, del Xiva, un tresorer de l'Algemesí i un àrbitre de València, que seran mans innocents en aquest sorteig, i ara continuen les presentacions prèvies a que surtin les boles. Per tant, estem esperant que de seguida surti el sorteig, i quan comenci, realment ja en qualsevol moment pot sortir la bola de la Unió Esportiva Olot, perquè els primers que sortiran seran aquests 14 equips de segona federació, entre els quals hi ha la Unió Esportiva Olot.
Clara, quan comentaves els rivals, David, no sé si hi ha algun favorit aquí al vestidor, hi ha hagut algun comentari, evidentment potser ressona molt el nom de l'Atlètic de Madrid, no sé si hi ha algun rival que entre els jugadors ja has pogut escoltar i que agradaria que vingués a l'estadi.
Sí, jo crec que és el més dit, Seria la grossa, ja li va tocar el Vic en aquesta primera eliminatòria, un Vic que li va posar les coses molt complicades al conjunt matalasser, fins al final no va marcar de penal Julián Álvarez, i d'aquesta manera es va classificar l'Atlètic de Madrid contra el Vic en un partit que va plegar moltíssima gent a l'estadi de Vic, a l'Hipòlit Planàs. De fet, es va haver de posar una graderia supletòria i tot per duplicar l'aforament a més de 6.000 persones. Depenent de qui surti avui, Roger, serà una altra de les preguntes que haurem de fer al club, si realment es plantejarà ampliar la capacitat de l'estadi municipal, que en teoria és d'uns 4.000 espectadors, diem en teoria perquè aquí no hi ha seients i per tant és difícil de comptabilitzar exactament la capacitat, l'aforament de l'estadi, però és evident que si toca l'Atlètic de Madrid és possible que s'hagi d'ampliar l'estadi, ho veurem. I pels que han volgut avançar-se, l'Olot dilluns ja va obrir venda d'entrades anticipades a preus més reduïts, per tant, qui s'ho volia d'alguna manera, qui es volia jugar, no?, a veure qui tocava, i comprar les entrades més barates ara ho va poder fer abans d'avui dimecres. A partir d'avui, en funció del rival, aquestes entrades s'encariran més o menys.
Recordem també, David, que aquesta eliminatòria l'Olot hi arriba després de ja fer-la grossa, eliminant a tot un Córdoba de la segona divisió amb aquella tanda de penals que vau explicar a Ràdio Olot. Per tant, ja és un premi, no?, podríem dir, arribar a aquesta eliminatòria i a veure si l'equip és capaç de repetir una gesta que evidentment seria encara més grossa, no?, eliminar un rival de la primera divisió, perquè ja em corregiràs, l'última eliminatòria va ser aquell Olot Osasuna, no?, en plena pandèmia, amb l'estadi sense públic, i ara serà en públic, i a veure si l'equip és capaç de potser fer una gesta encara més grossa.
Correcte, Olot Osasuna, dia de Reis del 2021, és l'últim precedent contra un rival de primera divisió. De fet, només n'hi ha dos en tota la història de la Unió Esportiva Olot de precedents contra rivals de primera divisió. A banda de l'Osasuna d'ara fa poc, en plena pandèmia, també l'Olot el 1980 va jugar contra el Burgos en una eliminatòria en què a casa es va guanyar 2-1, es va arribar a guanyar un rival de primera divisió 2-1, allò va ser el 9 de gener del 80, i a la tornada al plantió l'equip va caure 4-0 i va quedar eliminat. Però per tant, aquesta vegada veurem quin és el rival, però com que segur que serà de primera, ja podem avançar que per tercera vegada a la història de la Unió Esportiva Olot, el club rebrà a casa un rival de la màxima categoria, de la primera divisió.
Ara que sento tant de rebombori de fons, David, avui ens hem d'imaginar una sala de juntes de l'estadi, a banda dels jugadors també molta premsa, no?, i molta expectació per seguir aquest sorteig.
Sí, hi ha una desena de jugadors i entrenadors, membres també del club i de mitjans de comunicació també. Hi ha 4 televisions, hi ha mitjans de premsa escrita, hi ha Ràdio Olot, hi ha Nació Garrotxa, hi ha la comarca d'Olot, hi ha diversos mitjans que estan seguint en directe aquest sorteig aquí a l'estadi municipal d'Olot, a la sala de premsa reconvertida en una sala de conferències, amb la televisió, amb les cadires ben col·locades davant de la tele, i tothom expectant perquè comenci el sorteig. De fet, mira, entre ells hi ha en Pau Masó, company de transmissions a Ràdio Olot. Sí. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia avui, dia especial a l'estadi.
Dia històric gairebé, no? Il·lusionant. Estem aquí mig en silenci expectants, no s'acaben les presentacions encara, i mira, ara em sembla que ja volen donar pas una mica a les boles, però bé, un dia per fer club, per fer ciutat, diria jo, fins i tot, perquè aquest partit serà un partit de ciutat, no només de l'Olot, i crec que posarà l'Olot en el mapa.
Hi ha molta diferència entre els rivals que poden tocar, perquè et pot tocar un Atlètic de Madrid, o un Girona, o una Real, que són, o un Betis, que no, són equips europeus, o et pot tocar un Leganés, un Valladolid, un Getafe. Aquests tres segurament són els més anomenats perquè no toquin, eh?
Sí, i fèiem broma abans d'entrar a la retransmissió a l'informatiu que amb el gafisme, no?, que a vegades té l'Olot, ens tocaria algun equip d'aquests, no? Però jo confio, i ahir al vespre, a través d'un xat que tenim a la gent de premsa, crec que més d'un apostava per l'Atlètic de Madrid. Intentar ser una mica optimistes, no?, per al sorteig. Jo segueixo apostant per la grossa, perquè no, sempre hem d'apostar molt amunt.
De fet, a un d'aquests 14 li tocarà l'Atlètic de Madrid, per tant, de possibilitats n'hi ha. Veurem si surt la grossa o no, i si no, hi ha altres rivals també importants, d'aquesta primera divisió que poden tocar, o per exemple derbis contra el Girona, contra l'Espanyol, que també podrien ser molt interessants i que segur complirien la graderia a l'estadi.
Sí que hi ha molt d'expectativa de veure si toca el Betis. És un club que a la ciutat hi ha una penya bètica que agrada, i per tant aquestes últimes setmanes ha corregut molt la veu de que tant de bo també toqués el Betis, no? Fins i tot el nostre company en Pere n'era un fidel defensor d'aquesta candidatura, i aquí també entre la plantilla de Olot també s'ha anomenat el Betis. Jo crec que agrada a la plantilla de Olot. Em sembla que també sentíem alguns altres jugadors que també volen l'Atlètic de Madrid, no? Però el Betis és un club que Olot aquestes setmanes hem descobert que agrada bastant.
Mira, un dels que volia el Betis és el tècnic, Pedro Dolera. Pedro, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vols el Betis, eh?
Sí, sí, jo vull el Betis. A mi m'agradaria, crec que té una afició espectacular, i hi ha molta gent que, bueno, que podria omplir el camp. I m'agrada molt també l'entrenador, bueno, l'equip, el que fan, el qual seria un bon rival.
Nervis?
No, estem contents de poder viure-ho, que ja és un pas, i ja verà qui toca.
Nervis bons, no? Avui a l'estadi, dia diferent, però a la tarda entrenar igual, entenc, eh?
Sí, sí, a les 4 aquí comença, vull dir, acabem d'aquí, dinem i entrenar.
Hi ha partit dissabte?
No, no falla, no falla, aquí no perdem ni un segon.
Que hi hagi sort, gràcies.
A tu.
Gràcies a Pedro Dolera, que juntament amb altres tècnics i jugadors de l'Olot estan seguint aquest sorteig. Ara hi ha un altre vídeo, Roger, previ al sorteig, i esperem que després d'aquest vídeo ja per fi comencin a sortir les boles, que tenim ganes de cantar rivals i de cantar aparellaments.
Abans de que surtin les boles, David, t'ho pregunto tu, a qui vols? Ja m'ho puc imaginar, però els oients potser no ho saben, a qui vols?
Ja t'ho pots imaginar, qui creus que vull?
Jo crec que, a veure, tothom imaginaria qui vols, però parlant-ne no ho voldries perquè et xocaria el teu cor amb l'estima que li tens a la Real, però, a veure, no sé si tens algun altre favorit, o vols un Olot Real?
No, no, és el que no vull. No, evidentment hi hauria una part que em faria il·lusió, però també em faria una mica de mal, i seria un partit difícil de narrar.
Clar.
Per tant, m'estimo més que no vingui. Jo prefereixo que la Real li toqui un altre català, l'Europa o el Sant Andreu, i si un cas anar allà a veure la Real, no?
Sí, sí.
Jo l'Atlètic de Madrid, el Girona m'agradaria, una festa gironina, derbi gironí oficial, amb alguna cosa en joc, crec que podria ser també molt interessant, encara que ja els tenim molt vistos. I l'Espanyol també podria estar molt bé, un derbi català contra un rival que no ho està passant bé, primera divisió, no sé com vindria la Copa del Rei, però bé, podria ser també una eliminatòria bonica aquí a l'Estadi Municipal d'Olot, un Espanyol, un Girona, un Atlètic de Madrid. Jo també crec que un Betis seria espectacular, compliria amb l'estadi, un rival de nivell també europeu, un Villarreal, tot i que ja hem jugat contra el B diverses vegades, però bé, és un primer equip, també un equip que ho està fent molt bé aquesta temporada de primera divisió, que està en posicions capdavanteres. El Sevilla és un altre equip que, tot i que no està tan bé, també podria portar molta gent a l'Estadi Municipal d'Olot. Per tant, hi ha equips que també poden portar clec a l'estadi, tot i que no tenen tant de nom com els europeus que hem comentat, no? Segurament jo més que qui vull és qui no vull, eh? I vull evitar això, Getafes, Leganés, Valladolid, amb tots els respectes, eh? Osasuna, que ja va venir, no? Aquests millor que no toquin. I hem d'explicar, Roger, que algú s'ho pot preguntar, que no pot tocar encara ni el Barça ni el Madrid, perquè són equips de Supercopa, igual que Mallorca i Atlètic Club de Bilbao, i aquests quatre encara no poden tocar en aquesta segona ronda, encara no entren en acció, ho fan a la tercera eliminatòria. Per tant, seria superar aquesta, i llavors sí que podria tocar o Barça o Real Madrid a la tercera eliminatòria. Però bé, ja sabem que superar la segona contra un primera, sigui qui sigui, serà altament complicat, fins i tot improbable.
Parlant de rivals, qui feia un tuit avui al matí és en Pere Ribas, que deia que havia somiat que tocava les Palmes. No sé si les Palmes t'agradaria o no. Ell deia que estava francament espantat, eh?
És un dels que m'estimaria més evitar, amb tots els respectes, però preferiria que no toqués les Palmes. Tu vols algun especial o no?
Jo sí. Jo, mira, n'has dit un, pensava que no el diries. A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, i és un club que m'agrada molt, és el Villarreal. Sé que l'Atlètic de Madrid seria la bomba, però sí, el Villarreal, o també estic molt d'acord, amb el Betis o el Sevilla, són dos equips, sobretot el Betis, que té molta afició aquí. Per cert, el nostre company Daniel Puigverd, que també el teniu remenant per aquí, doncs també, evidentment, ell és un dels que el vol, però sí, serien rivals. Però sí, el Villarreal, el Betis, un rival així atractiu. Evidentment, descarto tots els que has dit, amb tota l'estima possible, estan a primera, són clubs respectats, però Valladolid, Getafe, Leganés, rivals potser evitar per no veure, per evitar que sigui una pobra entrada, que tot i així ho serà alta, però si ve un equip de més nivell, potser l'entrada serà més alta.
Mira, el mencionaves, Daniel Puigverd. Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Vols el teu Betis, no, suposo?
Sí, però després tens el cor dividit, és això complicat, és com tu amb la Real Societat.
Tu almenys no hauries de narrar el partit.
No, passa que no sé quina samarreta posaria aquell dia, també t'he de dir la veritat, David. Vull dir, el Betis m'agradaria molt, el Betis, la veritat que sí, bé, portaria molta gent.
I si no és el Betis?
Si no és el Betis, amb l'Atlètic de Madrid t'agrada, l'Espanyol també seria un partit divertit entre dos catalans, i bé, amb els equips Girona també, en competició oficial, seria un partit molt atractiu pel futbol que també proposen ells. Per tant, qualsevol equip de primera divisió serà benvingut, però òbviament el gordo, no, com es diu, la grossa, és l'Atlètic de Madrid, Betis, Sevilla, València també, no? Aquests.
A veure qui toca, hi ha el Coquet avui a l'estadi, gràcies a l'Aniol, company d'informatius i presentador de la tàctica de Ràdio Lot, que divendres també haurà d'analitzar el rival que toqui. Divendres tindrà doble prèvia, la del dissabte contra l'Europa, el Nou Sardenya, i la de dimarts, dimecres o dijous, aquí a l'estadi Copa del Rei contra un rival de primera divisió. Quan surti el rival també haurem d'estar molt pendents de quin dia juga aquest cap de setmana el partit, perquè en funció del dia que jugui el rival de l'Olot a la Lliga sabrem més o menys si es juga més aviat, és a dir, dimarts, o més tard, és a dir, dijous, no? O dimecres, que seria l'intermig. Però ens donarà pistes, perquè haurem d'esperar encara unes hores, segurament aquesta tarda vespre, per saber dia i hora definitius de tots els partits, de totes les eliminatòries d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei.
Clar, deixa'm dir, no sé, David, si és casualitat o no, que l'Europa Olot juguen dissabte, perquè els dos equips tenen l'eliminatòria i van posar el partit en dissabte, o no té res a veure?
Sí, es van posar d'acord, es van posar d'acord per avançar el partit a dissabte i per tenir un dia més de descans, per curar-se en salut, per si aquest partit de Copa al final acaba sent dimarts, que llavors sí que juguen diumenge, amb 48 hores no tens temps per recuperar-te i jugar en condicions. Per tant, sí, tant l'Europa com l'Olot, que estan classificats tots dos, són dos dels tres catalans, el tercer és el Sant Andreu, doncs van acordar jugar dissabte. Mira, ara imatges de la Unió Esportiva Olot aquí a la pantalla de l'estadi municipal d'Olot, amb el gol de Juaco, que va suposar l'empat contra el Córdoba, aquell empat in extremis èpic que ens va portar a la pròrroga. A la pròrroga es va aguantar a l'1-1, i a la tanda de penals, amb el gol final de Marc Mas, l'Olot es va classificar per la segona ronda de la Copa. Hem vist ja imatges d'aquest partit a l'estadi municipal d'Olot, estem veient ara imatges de tots els clubs de segona federació classificats en aquest sorteig. Per tant, ara sí que sí, en Roger, estem a segons que comenci el sorteig a les Roses.
Abans que comenci el sorteig, ara que parlaves d'aquell Olot Córdoba, David, no sé com el recordes, ja fa unes setmanes, i aprofitant que el vas explicar aquí en directe a Ràdio Olot, si ja està dins el teu top de retransmissions de la Unió Esportiva Olot, sobretot per l'especial que és, no? A l'estadi, eliminant un segona divisió amb una tanda de penals, amb molts de nervis, no sé si ja és un partit que ja t'emportaràs de record.
Sí, sens dubte. No té segurament el mateix valor que un ascens, que un playoff, però el poso molt al mateix nivell, pel que dius, per l'adrenalina, per l'èpica, pels nervis, per la passió que hi van posar tots. Va ser una transmissió, a més, molt rodona. Jo n'estic molt content, i sí, és una de les millors transmissions que recordo d'aquests últims anys, i ja són 13 temporades fent l'Olot a Ràdio Olot i vivint ascensos a segona federació o segona B i rondes de Copa del Rei. Per tant, sí, sens dubte, una de les millors que recordo.
Doncs va, que comença el sorteig, ja a punt de sortir la primera bola. Recordem, la primera pot ser la de l'Olot, a veure si és el cas. David, ja tot en marxa.
Tot en marxa. Veiem ja imatges del sorteig en directe del presentador de la Federació Espanyola de Futbol des de la seu de les Roses, a Madrid, on està a punt de començar aquest sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. Les quatre mans innocents també ja col·locades, els quatre bombos que avui hi ha. Hem d'explicar que, a banda dels 14 equips de segona federació que tenen assegurada la rivalitat contra un equip de primera divisió, n'hi haurà també dos de primera federació, la categoria que tenim just per sobre, que també seran uns afortunats i podran jugar contra dos rivals de primera divisió. Per tant, el sorteig decidirà de primera federació quins són els dos afortunats. Però el que ens interessa és la segona federació i la Unió Esportiva Olot, que té assegurada aquesta rivalitat contra un equip de la màxima categoria. Recordem els possibles rivals: Atlètic de Madrid, Girona, Real Societat, Betis, Villarreal, Sevilla, Celta, Alavés, Les Palmes, València, Valladolid, Getafe, Leganés, Osasuna, Rayo Vallecano o Espanyol. I els 14 equips de segona federació que sortiran a partir d'ara: Olot, Europa, Sant Andreu, Oriola, Salamanca, Cacereño, Conquense, Barbastre, Ávila, Estepona, Egea, Logroñés, Minera i Pontevedra. Per tant, ara sí, primera bola que surt en el sorteig. Veurem quin és el primer equip que apareix en aquest sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. El primer és el Salamanca. Primer equip de segona federació que ha sortit. I comença les travesses, aquí també a l'estadi municipal.
Ara
creu, a veure qui toca.
Creuen els dits que no surti l'Atlètic de Madrid, ara?
Exacte.
Per exemple.
Exacte. Vinga, va, mou bé les boles. Una de les veus innocents, una de les mans innocents d'aquest sorteig. I veurem quin és el rival del Salamanca, primer equip de primera que surt en el sorteig. Celta de Vigo.
Bueno,
doncs el Celta, mira, segur que no toca a la Unió Esportiva Olot. Salamanca-Celta, primera eliminatòria d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei.
Bé,
veus,
encara,
és un dels equips que ningú havia mencionat, Roger? Sí, el Celta, ni per bé ni per malament,
Tot i que bé, el Celta amb un Iago Aspas aquí a l'estadi també te l'hagués firmat, però bé, dintre de l'escala, el rànquing que hi ha, no era dels...
Estava a la meitat, sí.
No era
mitja taula,
favorits,
mitja taula.
Sí.
Mitja taula, i bé, no tocarà la Unió Esportiva Olot, anirà cap a Salamanca, el Celta de Vigo, de Iago Aspas i companyia.
Ara, per cert, David,
per Claudio Giraldez,
que veig que el sorteig van connectant amb equips, el cas de l'Olot, ja preparat, pot haver-hi una connexió d'aquest tipus?
No, hi és la Federació Espanyola aquí a Olot. Espero que no hi hagi boles calentes. I que
ara t'anava a dir.
Volia dir que no toca un primera bo, potent. A veure qui toca. Logroñés.
A mi em fa gràcia perquè...
La Unió Deportiva Logroñés.
Nosaltres ho estem escoltant sense mirar la pantalla i se sent allò, els crits de oh, quan no surt l'Olot a la sala, de moment.
Són directe des de la sala de premsa de l'estadi municipal d'Olot, sou autèntic aquí amb jugadors i entrenadors. A veure qui toca. Girona.
El Girona.
Doncs, per tant, el Girona no vindrà a l'estadi municipal d'Olot. Aquest sí que era un dels rivals que molta gent volia... També hi havia gent que no el volia perquè ja l'hem vist molt a la pretemporada, hi havia les dues visions, doncs el Girona no ve.
Doncs el Girona cap a Logroñés, aquesta eliminatòria li ha tocat, veurem qui surt ara.
El Barbastre, equip aragonès de segona federació, va jugar contra el Barça l'any passat, sí. El Barbastre, esperem que no tingui tanta sort en aquest sorteig i que li toqui un equip de la part baixa de primera divisió. El Barbastre, que jugarà en aquesta segona ronda contra l'Espanyol. Doncs els dos catalans que podien tocar l'Olot, tots dos ja descartats.
Sí, sí. Doncs de moment segueixen allò, les boles que volem, De moment, encara no han sortit. A veure.
Connexió amb el Barbastre, que aquests no estan ni al vestidor ni una sala de premsa, estan en una sala més gran, Això és una altra història,
Sí, sí, gairebé és més teatre principal d'Olot que no pas vestidor,
Sí.
Sí, sí.
Sala de conferències, gairebé sala polivalent.
Sí.
Doncs Barbastre Espanyol, Leganés Girona i Salamanca Celta, les tres eliminatòries que han sortit fins ara.
Doncs de moment boles de l'Atlètic de Madrid, Betis, Sevilla, Villarreal, Real Societat, rivals d'entitat, rivals que juguen competicions europees, segueixen el bombo. Jo dic la Real, em sap greu, Ja en David no el vol,
tocarà,
perquè
tocarà, ja
si toca la Real, tocarà, també és bona. Vull dir, em sap greu per en David, però... jo no t'ho desitjo, No t'ho desitjo, Per el teu bé emocional. Però clar, és que si toca, el cartell és maco, que vingui la Real.
Per saps que no m'agrada ser protagonista i no voldria
correcte
que tothom em preguntés.
Ja, sí, amb qui vas, amb qui vas?
No, m'ho vull estalviar.
No.
Va, quarta bola que surt, quart equip de segona federació. Qui serà?
L'Europa.
El rival de dissabte de la Unió Esportiva Olot.
Se sent un ull i un riure irònic, també, aquí a la sala.
A veure qui toca a l'Europa. Per cert, ex-equip de Pedro Dolera, sí. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, un club a qui té una estima especial, el tècnic pretenc. Les Palmes! Doncs vine, aplaudiments a l'estadi perquè ens traiem de sobre un equip que no volíem, eh?
Doncs mira, el somni d'en Pere Ribas anava totalment desencaminat, eh? El que ha explicat.
Correcte.
Sí, sí.
Sort que ho ha explicat.
Sort,
diuen
sort.
Que si els somnis s'expliquen, sí, no passen, sort, no? Sort.
Doncs Les Palmes, un altre rival que no pot tocar l'Olot.
Egea, cinquè equip que surt.
A veure si serà la 14a bola.
No surt la bola de l'Olot.
A veure si serà la 14a.
T'imagines?
Després sí que... si és un Olot Atlètic de Madrid, el firmem, David, si hi ha l'última.
I tant.
A veure.
Vinga, l'Egea. València.
València.
Bé, un equip que jo crec que no volíem perquè ja juguem amb el filial. I per tant, si ens podíem estalviar tornar a jugar contra el València, doncs era positiu. Per tant, ens el traiem de sobre. Egea, València. Aquest no toca a la Unió Esportiva Olot. Vinga, va, busquem més boles en aquest sorteig de la Copa del Rei que estem vivint en directe a Ràdio Olot. Propera bola. La del Pontevedra. El nen que fa de mà innocent li ha costat llegir el nom i tots pensàvem que seria un rival de nom llarg, doncs segurament és el nom més llarg que hi havia. El Pontevedra, que s'enfrontarà en aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei, l'equip gallec, el Villarreal. El que volies tu,
sí,
Roger.
Sí, què te'l volia, mancatsis, què te'l volia. La Real.
Aquest ja no pot tocar, per tant, ni València ni Villarreal, els dos valencians que no podran tocar la Unió Esportiva Olot. Més boles perquè el sorteig segueix i agafa ritme. El Cacereño s'està resistint la bola de la Unió Esportiva Olot, encara en queden unes quantes, eh? Però continua sense sortir. Veurem qui va fins a Càceres, fins a Extremadura, per jugar contra el Cacereño en aquesta segona ronda de la Copa del Rei. L'Atlètic de Madrid. Ha caigut la grossa, ha caigut a Càceres. El Cacereño s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid, que era el rival que tothom volia en aquesta segona ronda de la Copa del Rei. L'Atlètic de Madrid ja ha sortit, no ha tocat a l'Olot, se'n va al camp del Cacereño.
Doncs no vindrà l'Atlètic de Madrid a Olot, no.
I ara estem veient la reacció en directe, perquè allà sí que hi havia càmeres de la Federació Espanyola de Futbol, de la plantilla del Cacereño, celebrant la grossa.
Sí, sí. Deixa'm dir que és l'equip...
No té càmeres a tot arreu.
És el primer equip que han entrevistat i mira, els hi ha tocat, el premi gros. És casualitat, evidentment.
No sé si hem de creure amb les boles calentes, no.
Mira, recordem els rivals que queden. Getafe, per exemple, Real Societat, Alavés, Osasuna, Sevilla, Valladolid, Rayo, Betis, dels que queden, què, David? Betis? Potser el millor?
Sí, per al públic de general, Betis i Real Societat. Són perquè, els clar, dos millors que queden.
Queda Getafe, Valladolid, que són els rivals que hem nombrat, que potser no...
Clar, queden Sevilla també.
Sevilla.
Sí, jo crec que Real Societat, Betis, Sevilla...
Sí.
Són els tres millors equips que queden i queden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equips de segona federació per sortir. I estem parlant que hi ha 3 favorits per 7 equips.
Correcte.
Es va reduint el cercle, eh?
Sí.
I les possibilitats no són tan clares. No. A veure si tenim sort i ens toca un d'aquests 3 equips que hem mencionat. El sorteig segueix, després d'haver connectat amb el Cacereño, amb l'alegria de l'equip que ha sortit més victoriós d'aquest sorteig. I la propera bola és la del Real Ávila. El Real Ávila. A veure qui toca el Real Ávila. Rival de primera divisió assegurat. A la Copa del Rei. Valladolid, aplaudiments a l'estadi. Perquè aquest ningú el volia. Ávila, Valladolid.
Ha set una... gairebé com si sortís la bola, de l'Olot. Ara s'ha sentit que ningú el volia, Valladolid.
Ningú el volia. Derbi castellà, aquest Ávila, sí? Valladolid. Més boles. Olot! Ara sí, la bola de la Unió Esportiva Olot. Ara sí. Veurem qui toca la Unió Esportiva Olot. Pot tocar el Betis, pot tocar la Real, pot tocar el Sevilla. Són els equips que volem.
Ai, David, la Real.
Ai, ai, ai. I el rival és el Sevilla. Alegria a l'Estadi Municipal d'Olot, perquè no està gens malament. La setmana que ve, dimarts, dimecres o dijous, la Unió Esportiva Olot s'enfrontarà a tot un Sevilla, a un dels històrics de la primera divisió, l'equip de Xavier García Pimienta, a la segona ronda de la Copa del Rei. Per tant, tenim ja eliminatòria, Roger, Olot-Sevilla, segona ronda de la Copa del Rei.
Doncs déu-n'hi-do, Olot-Sevilla a l'estadi municipal, ja veurem quin dia, si dimarts, dimecres o dijous. El que us podem assegurar és que ho explicarem en directe a Ràdio Olot, i com deia en David, un club històric en hores baixes, això sí, però no deixa de ser un Sevilla que visitarà l'estadi municipal d'Olot, un tros de partit, i ho deia en David, pel que quedava de boles, ens ha tocat dels millors que ens podia tocar, tot un Sevilla a l'estadi. Dèiem molt el Betis, hem nombrat també l'Atlètic de Madrid, el Sevilla també sortia a les quinieles, i per la reacció, David, aquí a l'estadi, a la plantilla, ha agradat que toqués el Sevilla.
Ha agradat, ara parlarem amb protagonistes que ens ho valoraran, però ha agradat el Sevilla. També és veritat que just després ha sortit el Sant Andreu i li ha tocat el Betis, sí, que és l'equip que segurament més volíem en aquestes alçades de sorteig, però bé, no ens queixarem de la bola del Sevilla, que Pau és una bona bola,
Molt, jo crec que molts deien Betis, però jo crec que el Sevilla està allà també, és un equip andalús, és un equip que competeix a primera divisió, en passat europeu, per tant, penso que és una molt bona bola i un molt bon rival.
Pedro Dolera, què el Sevilla?
Bueno, contents, la veritat és que molt contents, era el rival, un dels rivals que volíem. Està el meu amic García Pimienta allà, amb la qual sé que és un molt bon equip i que traurà molt de públic, i això era el que volíem.
Xavier García Pimienta, que ens coneix bé.
Sí, ens coneix bé, ens coneixem bé. De fet, li acabo d'enviar un àudio ara.
Ara mateix?
Ara mateix. Dient-li que, bueno, que ja sap el que li toca aquí i que no cal que preparem un partit.
12è a la Lliga, 18 punts. Un equip irregular, el Sevilla, aquest any?
Sí, però perquè és un equip nou. Bueno, la veritat és que és un equipàs. El va veure a Camp de l'Espanyol fa poc. Serà un rival xulo, de veritat.
Se'l pot eliminar o no?
Home, ara mateix et diria que tenim un 1% de possibilitats, però a un partit tot és possible.
Veurem què passa. Molta sort i gràcies, Pedro.
Gràcies a tu.
Gràcies a Pedro Dolera. Ja ho sentim, força content, o molt content, perquè ha tocat el Sevilla del seu amic Xavier García Pimienta, un entrenador que ens coneix bé, a l'Olot i a Dolera, perquè és un vell conegut de la segona federació, de la segona B, va entrenar el Barça Atlètic en aquesta categoria, per tant s'ha enfrontat a la Unió Esportiva Olot, i és un entrenador que, per tant, sap on ve, I segurament també des de l'òptica sevillista haurà agradat que toqui la Unió Esportiva Olot, perquè és venir a un camp de gespa natural i gran, no? Cosa que aquestes alçades de sorteig, bé, doncs per un equip de primera divisió és important anar a jugar a un camp d'aquestes característiques, no? A tothom li fa por anar a un camp de gespa artificial i petit, per por no només de poder quedar eliminats, que allà les possibilitats s'igualen molt més, sinó de provocar lesions, etcètera, no? Sí que és cert que el Sevilla tindrà un viatge llarg fins a Olot, però bé, és un equip de la màxima categoria, té els mitjans suficients i, per tant, no tindrà problemes per afrontar aquest desplaçament. Sevilla, bé, doncs de, no ho sé, de Luquevacchio, no? Com a jugador segurament més
Suso,
destacat d'aquesta temporada. Sí, jo crec que té jugadors importants que, bé, poden ser atractius pel públic olotí. L'última alineació, sí, Luquevacchio, Isaac Romero, Adrià Pedrosa, Badé, Carmona, Gudel, Lokonga, Peque... Bé, diversos jugadors que són importants. Veurem qui ve, veurem quina alineació treu el Sevilla de cara a aquest partit de Copa contra la Unió Esportiva Olot. Un Sevilla que ara ho mirava.
Sí, jo també.
Juga dilluns.
Per tant, dijous?
Contra l'Osasuna, per tant, ho podem assegurar.
Sí, dijous.
Sí. Serà dijous perquè juga dilluns el rival de l'Olot. Per tant, dijous al vespre, veurem a quina hora, però segur que serà dijous el partit de l'Olot contra el Sevilla d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei.
Deixa'm dir que tampoc és tan mal dia, perquè al ser l'endemà festiu, perquè ja arriba el pont de la Puríssima,
Cert.
Per la majoria, evidentment, no, segurament no per tothom, però ja sí que és un, l'endemà és festa i que també podria convidar que també hi hagi una bona entrada. Tot i així serà, però també és una bona data.
Sí, sí, correcte, i pot afavorir que hi hagi gent a l'estadi municipal. Mira, més protagonistes, parlàvem amb Pedro Dolera, Uri Ayala, central de l'Olot, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Content?
Sí, molt bé, molt content, la veritat, Sevilla és un grup de gran entitat de primera i estem molt contents que ens hagi tocat el Sevilla.
Era dels que volies, dins del teu, de la teva travessa?
Sí, home, i tant, sí, sempre parlàvem de l'Atlètic de Madrid, del Betis, del Sevilla, Real, València, bueno, sempre parlem d'aquests clubs, dels clubs grans de primera, sí que és veritat que no estan passant per un bon moment, però bueno, això també hem d'aprofitar nosaltres.
Club històric, ara ho deies, molt irregular aquesta temporada, no sé amb quin equip vindrà aquí a l'estadi municipal d'Olot, però a veure si se li pot plantar cara i fer-li alguna sorpresa.
Sí, sí, a veure que, com venen i a veure com es presenten aquí, però bé, són clubs de primera, són clubs que tenen una plantilla molt llarga, molt completa, que tots els jugadors són vàlids per jugar i així ho demostren. Nosaltres haurem de competir de tu a tu, sí que nosaltres anem amb unes quantes baixes també i bueno, a veure com arribem a aquest partit.
Tu com estàs?
Bé, estic bé, cada dia em sento millor, va ser una sobrecàrrega, vull dir, espero ja estar bé per aquest dissabte i pel dimecres, o pel dia que juguem.
Tant dissabte hi podrà ser, i si tot va bé dimecres també, no et perdràs aquest partit de Copa.
En principi hi seré, sí.
Gràcies, Uri.
A vosaltres.
Gràcies a l'Uri Ayala, un dels protagonistes, un dels capitans del vestidor de la Unió Esportiva Olot. Ja ho sentíem també, Roger, content amb aquest rival que ha tocat el Club Olotí.
I a banda del Sevilla, també penso en aquest Sant Andreu Betis, que el nombraven molt, i molts de garrotxins que són bètics podran anar a Sant Andreu si és que no coincideix de dia, perquè ara ho mirava, diumenge, tu sabràs bé, hi ha un Real Societat Betis a les 9, potser va dijous, sí, o potser va dimecres, ja ho veurem també, depenent de com ho vulgui fer la federació aquest calendari, que també n'estarem pendents, però sí que pels nostres interessos, David, ja el 99% podem dir que el de l'Olot, aquest Olot-Sevilla serà dijous segur, veient que el Sevilla juga dilluns, sí, sí, segur.
Correcte, segur, segur, perquè el Sevilla juga dilluns, per tant dijous aquí a l'estadi municipal. I ho deies bé, que l'endemà és festa, per tant això afavorirà que hi hagi gent. Crec que podem estar molt contents del sorteig pel rival, pel dia que jugarà el partit. Tindrem més temps, a més, per descansar després d'haver jugat contra l'Europa. El rival haurà jugat 48 hores després, per tant no hi ha excuses en aquest sentit, aquest cop hem tingut sort. I a veure què passa la setmana que ve, això és ja. L'Olot ja va obrir la venda anticipada d'entrades, aquesta venda continuarà, veurem els preus que posa el club de cara a dijous de la setmana que ve, d'aquest Olot-Sevilla, però sens dubte serà un partit històric a l'estadi municipal, que per tercera vegada a la història veurà un rival de la màxima categoria.
Doncs partit d'alçada, entenc que ja tot el peix venut aquí, David, perquè com deia Pedro Dolera, a les 4 hi ha entrenament, suposo que hi ha camí a dinar, ha sortit la bola i aquí ja pensar amb el nou Sardenya, no?
Correcte, ara ja dinar, entrenar-se a la tarda i, com dius, amb les mirades posades ja dissabte a les 6. El nou Olot, partit important de segona federació, on recordem que l'Olot no acaba de passar per un bon moment dels últims 12, són 4 jornades sense guanyar, i dissabte visita uns camps complicats de la Lliga, un camp que sempre ve de gust visitar per afició, per història, però on hi tindrem a davant un rival que vol ser gran aquesta temporada, que ja va fer play-off l'anterior i que també estarà pensant en la Copa del Rei, perquè l'Europa també està classificat per la segona ronda i no ha tingut tanta sort com la que ha tingut l'Olot, perquè li ha tocat les Palmes i encara li deu fer més ràbia que el seu etern rival, el Sant Andreu, li hagi tocat a tot un Betis. Per tant, no ha sigut un bon sorteig pel rival de dissabte de l'Olot, per l'Europa.
Pels nostres interessos, encara ha set prou amb aquest Olot-Sevilla, gairebé confirmat el dijous a l'estadi municipal, pendents de conèixer l'hora, de seguir que ho sapiguem, ho informarem aquí als serveis informatius de Ràdio Olot. David, gràcies pel seguiment d'aquest sorteig especial i a veure si dijous, sobretot, teniu una bona transmi i que encanteu una d'encara més grossa, que seria eliminar tot un Sevilla, eh? Són paraules majors, a veure si la màgia de l'estadi amb una bona entrada fa possible aquesta gesta, que ja seria espectacular, eh? Després de ja eliminar el Córdoba. David, t'escoltem ja dissabte des del Nou Sardenya, primer Lliga amb aquest Europa Olot, i dijous ja segurament amb aquest Olot Sevilla a l'estadi municipal. Gràcies, David, t'acomidem ja des de l'estadi.
Gràcies, a gaudir de la Copa, adeu-siau.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Ràdio Olot.cat.
Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Doncs després de ja conèixer el rival de la Unió Esportiva Olot a la Copa del Rei, tot un Sevilla Futbol Club, evidentment hem de repassar la resta d'actualitat d'aquest dimecres 27 de novembre de 2024. Recuperem la línia informativa i ara parlem del Banc d'Aliments, que ha recollit a la Garrotxa fins a 2.500 quilos més de menjar que el gran recapte de l'any passat. La solidaritat ha tornat a ser la protagonista en els diferents supermercats de la comarca. La meitat de totes les donacions aconseguides s'han destinat als afectats per la dana a la Comunitat Valenciana, informa Aniel Puigvert.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 16a edició del Gran Recapte, una edició especial pels successos que hi ha hagut al País Valencià fa unes setmanes i on des del Banc d'Aliments han decidit donar la meitat de les tones de menjar recollides. Tot i que encara falta recollir algunes dades per municipis, el que sabem és a la Garrotxa, que s'han recollit 5 caixes més, que suposen 2.500 quilos més que l'edició anterior. A més, una de les novetats és que amb la introducció de la recollida econòmica s'han pogut posar voluntaris per tal de poder-ho controlar millor. La presidenta del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, Carme Casacoberta, ha explicat en aquest mateix programa l'èxit del recapte.
Podem dir que sí que ha estat tot un èxit, perquè aquest any, amb tot el que havia passat 3 setmanes abans, ens esperàvem que la gent estigués cansada d'ajudar, i una vegada més hem de felicitar la ciutadania perquè hem lograt mantenir-nos com l'any passat i en algunes poblacions s'ha superat.
Des del Banc d'Aliments tenien la incertesa de veure què passaria amb el gran recapte després que molta gent ja ajudés i donés menjar, productes de neteja o diners per als afectats per la dana. Tot i això, Casacoberta es mostra sorpresa per la solidaritat i preveu que el nombre de persones que necessiten aquestes ajudes pugui pujar fins a final d'any.
Hi ha hagut una davallada, que ja ho havia explicat altres vegades, no? Perquè amb les targetes va haver una davallada, però s'està veient que la tendència potser serà cap a final d'any que torni a pujar. Això és una mica incert, vull dir. Són impressions que es van tenint, eh? Uh-huh. Però per desgràcia sí, vull dir, sembla que no, que és una lacra de la societat que no puguem acabar amb la fam, el nostre, ja no dic el món, sinó el nostre voltant, que representa que som una societat rica.
Tot i que el recapte d'aliments s'hagi acabat, la campanya continua en vigor amb les donacions econòmiques que es podran seguir realitzant fins al pròxim 5 de desembre a través de la pàgina web o del Bizum 33596. Un cop s'acabi el termini, es podran calcular les xifres finals aconseguides en aquesta edició.
Del gran recapte d'aliments passem a parlar d'habitatge, en concret a la Vall d'en Bas, perquè l'Ajuntament avança per poder oferir nous habitatges a sant privat. Segons l'alcalde Lluís Amat, els pisos socials de la zona del Casal d'Avis i el CAP estan a punt, mentre que l'antiga rectoria estan pendents de poder urbanitzar i anar concretant què acabarà sent. Mentrestant, des del consistori continuen estudiant l'habitatge buit que tenen els diferents pobles. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas avança per oferir més habitatge disponible al municipi. El consistori ha aprovat inicialment 2 habitatges per a lloguer social a sant privat. És concretament en aquesta zona de la vall on s'estan fent més passos per posar a disposició nous llocs on poder anar a viure. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
Són pisos socials que ja estan preparats per gent que tingui una necessitat específica, que es troben a sant privat, allà on tenim el Casal d'Avis i el CAP, etc. Després ja vam fer uns avançaments a la zona de l'antiga rectoria i està al terra, i aquí sí que per fi aviam si podem urbanitzar i començarem ja a concretar l'acció que pot haver-hi, que allà teníem un preprojecte de fer uns 14 habitatges, val? Nous, però de lloguer.
Paral·lelament, l'Ajuntament ja té comprada l'antiga fàbrica de Can Marguí, que es destinarà també a habitatge, i es continua fent l'estudi sobre l'habitatge buit a la vall. Des del consistori, però, demanen més suport a les institucions superiors per tal de trobar més solucions immediates al problema de l'habitatge, un problema que tenen tots els municipis.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Obrim carpeta cultural amb el petit format protagonista des d'avui, perquè avui precisament comença la seva desena edició. Fins diumenge es podrà veure diferents peces teatrals repartides en diversos escenaris d'Olot. Més de la meitat d'espectacles ja han exhaurit totes les entrades, motiu pel qual l'organització considera que serà una edició especial. Hi haurà molt protagonisme pel monòleg i també per una obra mai vista. Tancaran aquest aniversari amb l'estrena d'un documental el mes de desembre.
Comença una de les edicions més especials del Petit Format, un festival de teatre que va néixer ara fa 10 anys i que amb pocs recursos va anar creixent fins a consolidar-se com una de les cites culturals importants d'Olot. Fins diumenge es podran veure diferents propostes en espais icònics de casa nostra, com l'Orfeo, el Teatre Principal o els Catòlics, espai on el festival hi retorna després d'uns anys. Avui comença el festival amb el concurs de monòlegs a les 9 de la nit a la Sala La Carbonera, espectacle que ja té les entrades exaurides, fet que es repeteix en més de la meitat d'obres de l'edició d'enguany. El membre del Petit Format, Xevi Rossell, ha destacat la temàtica d'aquest any.
Curiosament, aquest any hi ha molts monòlegs. Podem dir-ho d'aquesta manera, hi ha moltes obres d'un actor o una actriu, situant alguna en concret, però sí que pensem bé, doncs que no sabem, a vegades la gent ens diu, home, heu de fet alguna temàtica concreta per aquest any. Va haver-hi dos anys que sí que va ser curiós que van coincidir, doncs aquest any potser seria la nota, doncs, diguem-ne, destacada, no?
A banda dels monòlegs, aquest dijous a les 8 del vespre es podrà veure l'espectacle Jo Travesti al Teatre Principal d'Olot i divendres a l'Orfeó l'obra Testament a partir de les 9 de la nit. Per aquests dos espectacles encara queden entrades. En els que ja està tot exaurit és per Entranyes de dissabte a les 7 de la tarda del Turín i per les dues sessions de la novetat d'aquest any, l'obra de Frankenstein, que es farà diumenge a l'Orfeó. Abans, dissabte als Catòlics, a partir de les 10 de la nit, es podrà veure l'espectacle A Fuego. El membre del festival, Joan Martí, fa balanç d'aquests 10 anys.
El primer any me'n recordo que estàvem preocupats perquè els havíem d'esperar i anar a buscar i tot això no s'ha de fer, ja venen sols, ja ho saben venir, però sí que això ens ha mogut sempre, aquest bon tracte amb les companyies, aquesta aproximació amb ells, això ja ha estat i continua estant igual. I aprendre, potser hem après a veure molt teatre, no? Perquè hem vist molt i vulguis no, arriba un moment, potser tornes més crític, però que vas coneixent i veient coses que dius, això pot ser interessant.
El Petit Format celebra 10 anys demostrant que té un llarg recorregut i que l'aposta pel format de teatre que es proposa ja ha funcionat durant una dècada.
Abans dels esports, Olot commemora els 120 anys de La Punyalada. La mítica novel·la de l'escriptor olotí Marian Vayreda està d'aniversari i nosaltres hem parlat amb una persona que ha estudiat a fons aquesta obra i que fins i tot n'ha fet una edició del llibre. Parlem de Mita Casacoberta, professora de literatura catalana contemporània a la Universitat de Girona. Ho hem fet coincidint amb la quarta edició de la iniciativa Un llibre, un destí, de la Diputació de Girona.
Aquest 2024 es compleixen 120 anys de l'obra literària La Punyalada, de l'escriptor olotí Marian Vayreda. Va ser una obra que va sortir a la llum un any després de la mort de l'autor, però van passant les dècades i continua sent un dels llibres més importants de la literatura catalana. La història transcorre a l'Alta Garrotxa, a l'època de les Guerres Carlines, a finals del segle XIX. Allà, en terres de frontera entre Catalunya i Occitània, plenes de bandolers i de delinqüència, hi vivia un jove, l'Albert Bardals. Una garrotxina que coneix allò més bé que aquesta obra de Vayreda és la professora de literatura catalana contemporània de la Universitat de Girona, Mita Casacoberta.
La Punyalada és una de les novel·les més importants del tombant de segle XIX-XX i jo diria en aquests moments que és una de les novel·les importants del modernisme. Per tant, és una novel·la que s'ha convertit en aquests moments en un clàssic dels catalans i per tant és un referent per la literatura catalana contemporània.
L'any 1990, Jordi Grau Solà va dirigir una pel·lícula basada en l'obra de Marian Vayreda i que porta el mateix títol, produïda per Idees i Producciones Cinematográficas. La Punyalada és una obra violenta que mostra la duresa de la vida en una zona rural i aïllada com l'Alta Garrotxa, plena de saquejos i d'assassinats. L'Albert es va coneixent a si mateix i forma part d'un triangle amorós amb la Coralí i l'Ibó. Tot aquest relat de Marian Vayreda ha estat estudiat minuciosament per la Mita. De tot això en va sortir una nova edició de l'obra, tot i que ella reconeix que un dels primers contactes que va tenir amb La Punyalada va ser a través de Ràdio Olot.
Jo vaig començar a entrar en el món de Marian Vayreda a través de Ràdio Olot perquè vaig sentir la Punyalada en versió radiofònica. Per tant, és un món i el món de la muntanya que, evidentment, és el que tu coneixes i és el que tu vius. Per tant, poder-lo llegir és molt atractiu i m'he dedicat a estudiar la literatura catalana contemporània i per tant ha estat una de les novel·les en què m'he fixat més.
Fa uns dies, La punyalada va ser l'obra protagonista d'un gran club de lectura que es va dur a terme al Teatre Principal d'Olot, amb motiu de la quarta edició de la iniciativa Un llibre, un destí, de la Diputació de Girona, i que va aplegar diversos clubs de lectura de biblioteques de les comarques gironines. En parla Judit Badia, directora de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot.
Aquesta trobada justament és una trobada de clubs de lectura de les províncies de Girona, de tots els pobles que tenen clubs de lectura, que en són molts, i doncs cada club, evidentment, es fa com cada biblioteca organitza, no? Però en general l'objectiu és incentivar la lectura, fer que la gent comenci a llegir o la gent que ja és molt lectora doncs vingui a compartir les seves lectures amb altra gent, amb més gent.
En aquests moments jo diria que comença a ser prou estudiada i sobretot prou valorada. Jo crec que és la primera vegada que d'una manera general es llegeix aquesta novel·la i espero que això mateix passi amb els records de la darrera carlinada.
La punyalada és i ha estat important literàriament parlant, però també pel foment de les tradicions de la comarca de la Garrotxa, ja sigui pel català que parlen els diferents personatges, per visibilitzar una zona de la comarca molt gran i per alguns desconeguda com és l'Alta Garrotxa, però també per mostrar aquells aspectes més nostrats de la cultura popular garrotxina, com són les corrandes.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, després de ja ocupar gairebé tot l'informatiu amb el sorteig de la Unió Esportiva Olot, recordem, Olot-Sevilla ha tocat en aquesta nova ronda de la Copa del Rei. Ara parlem d'altres esports de casa nostra, un d'ells com és el tenis taula, perquè el club tenis taula Olot buscarà i visa la primera victòria fora de casa. L'equip hi viatja amb Eixmudenko, Provós i Diego Pinho, buscant la segona victòria consecutiva, una fita que encara no ha assolit aquest curs. Serà l'últim partit de Lliga abans de disputar l'Europe Trophy a Olot. Guillem Guardiola.
Última prova de foc per als jugadors del club tenis taula Olot abans que l'Europe Trophy passi a primera plana. Els olotins van recuperar la seva millor versió en un partit fàcil en la teoria i en la pràctica contra l'Alzira divendres passat. L'equip es desplaça fins a Eivissa buscant encadenar la segona alegria consecutiva. L'Olot parteix com a clar favorit i l'Eivissa com el clar candidat a descendir de nou a Divisió d'Honor. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, justifica així la tripleta elegida per aquesta jornada.
Tornen a repetir l'Eixmudenko i el Provost, jugadors que si ben podia a l'inici de la temporada no van estar a lo regulars o a lo excel·lents que ens tenien acostumats, han anat agafant el seu ritme. Provost havia tingut algunes molèsties físiques que els han anat deixant endarrere, té molt millors sensacions, i llavors els acompanya el Diego Pinho. El Rafa de las Heras està jugant un contender internacional amb la convocat per la Federació Espanyola.
L'Olot visitarà una Eivissa que gairebé amb tota probabilitat jugarà amb Carlos Franco, el jugador que es va enfrontar a Rafael de las Heras en la final del Campionat d'Espanya. Aquesta vegada no es podrà tornar a repetir el cara a cara entre els dos palistes. Sobre el paper, no hauria de ser un duel extremadament difícil per l'Olot, però ja se sap que a Superdivisió tot és possible.
Sí, té dos jugadors clàssics de la Superdivisió espanyola, malgrat la ser que són jugadors relativament joves, el Carlos Franco, que és amb qui va jugar a la final del Campionat d'Espanya, el Rafa de las Heras, molt bon jugador, amb experiència a l'estranger, i després també tenen el Carlos Vedriel, que també és un clàssic, no?
El partit corresponent a la novena jornada de Lliga entre Eivissa i Club Tenis Taula Olot es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Pavelló Poliesportiu de Can Guerxo de Sant Josep de Sa Talaia, a les Illes Balears.
Canviem la pala del tenis taula per la bici de Martí Vayreda, que ha acabat l'última Copa del Món de la temporada al límit del podi. El pilot de bici trial ha tancat la penúltima competició de l'any aquest cap de setmana a França, amb una excel·lent quarta posició. El garrotxí ha acabat amb molt bones sensacions i afronta el Mundial d'Abu Dhabi d'aquí a només 3 setmanes.
De Moleron le Captif a Olot, amb un somriure a la cara. El garrotxí Martí Vaireda ha tornat a casa aquest dilluns després de disputar l'última Copa del Món del circuit de Bicitrial, una copa on el pilot hi havia posat moltes esperances per poder començar a recuperar el nivell al que ens té acostumats. Vaireda no va decebre i després d'entrar a la final, el principal objectiu marcat prèviament pel garrotxí va aconseguir un meritori quart lloc, a res d'entrar al podi. Això sí, reconeix que no se l'esperava.
Doncs no, perquè realment si ens posem a una situació a nivell, si ordenem per nivell, no, la meva posició ara mateix no és quart, no? El que passa és que aviam, això és esport, al final és una competició, no? Tot pot passar, no? O sigui, el favorit pot quedar més avall, que de fet hi va quedar, no? Vull dir, això tot es pot moure, llavors no me l'esperava.
L'última Copa del Món del calendari de bicitrial disputada a França ha deixat com a vencedor l'anglès Charlie Rawls. El podi el van completar els espanyols Julen Sainz i Daniel Barón. El pilot Martí Vaireda.
Portar entrant, està molt content dels entrenos i molt content del nivell que havia tingut, però sí que necessitava una mica veure on estava realment.
...de preparació abans de volar fins a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, i té molt clar com arribar al seu millor nivell per la gran cita de l'any.
Un mundial el 2022, llavors entrenaré aquest tipus d'obstacles, però el tipus de zona no ho tenim clar. Segurament seran zones llargues, que no esperis, no? És així com m'enfoco.
I avui a la contraportada coneixem la Perla 29, Roger Mas, Cor de Teatre i Guillem Roma són alguns dels primers noms confirmats que formaran part d'aquesta programació cultural d'Olot el 2025. El primer semestre de l'any hi haurà tant espectacles musicals com teatrals i per a tots els públics. La programació sencera es farà pública el proper 10 de desembre i la venda general d'entrades començarà a partir del 17 de desembre.
Després d'uns mesos carregats de cultura, abans d'acabar l'any arriben les primeres confirmacions de la programació cultural d'Olot del primer semestre del 2025. De gener a juny hi haurà obres, espectacles i concerts per tots els gustos. Pel que fa a arts escèniques, el març aterrà Olot de nova peça de la Perla 29 amb l'obra Tots ocells. Al Teatre Principal d'Olot també veurem Tauma, un espectacle de la Mula, i al febrer gaudirem del clàssic de Joanot Martorell com mai s'havia vist abans, l'adaptació teatral de Màrius Serra i sota la direcció de Joan Arquer, Tirant-lo blanc. Ens dona més detalls la responsable d'Arts Escèniques d'Olot Cultura, Tena Busquets.
Les grans produccions teatrals, una és Tirant-lo blanc, que és una gran producció que es va estrenar ara pel Festival Grec, amb text revisitat per en Màrius Serra, dirigit per en Joan Arquer, que de fet els tindrem el dia abans a la biblioteca una mica explicant aquesta proposta, però també amb música en directe de Judit Nederman. És una gran producció amb molts bons actors i amb una mica de visió contemporània d'aquest tirant.
Pel que fa a la música, al febrer la Sala El Torín acollirà Guillem Roma, que ens presentarà el seu cinquè disc, i a l'abril el Teatre Principal acollirà un concert molt especial, Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Jordi Serrat, programador musical d'Olot, explica que és un espectacle amb cançons ben diverses d'arreu del món.
En tenim un Roger Mas que podria ser el Frank Sinatra català, on fa un repertori basat en part en temes propis, algun d'inèdit, també utilitza temes clàssics italians, algun de croata, fins i tot canta La Llorona de Mèxic, i finalment hi ha també una sardana, La Santa Espina, que realment és un repertori super, super variat, amb aquest format tan gran que dona una cobla.
I a mig camí entre el teatre i la música arribarà Olot Opereta de Cor de Teatre, una peça de teatre, humor, ritme i força visual per tots els públics, on més de 20 cantaires interpretaran clàssics operístics de Verdi, Rossini, Bellini o Bizet. I també un espectacle de circ a càrrec de Tutell Poltrona, que ens oferirà l'espectacle de circ postclàssic. Això només és un avançament, perquè tota la programació es farà pública el dia 10 de desembre. El mateix dia, a les 6 de la tarda, es podrà adquirir l'abonament butaca i dos dies després, el 12, també a les 6 de la tarda, sortiran a la venda les entrades pels membres de Societat Anònima. Finalment, el dia 17 de desembre, s'obrirà la venda general d'entrades.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres especial 27 de novembre de 2024 amb el seguiment en directe del sorteig de la Copa del Rei. Tornem amb més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. serveis informatius de Ràdio Olot.